El tabaquisme és una addicció molt present en les nostres vides. Probablement tots coneixem algú que fumi tabac, un amic, un conegut, un familiar, la nostra parella. Segons les dades de l'Eurostat, a l'estat espanyol al voltant del 20% de la població afirma que és fumadora diària, malgrat que tots sabem la gran quantitat d'efectes que té el tabac a la nostra salut. L'OMS data que cada any moren 8 milions de persones al món per una malaltia conseqüència del tabac. Arran de la pandèmia de la Covid, un virus que afectava el nostre sistema respiratori, el debat de fumar tabac als espais públics va passar a estar a l'ordre del dia. Si s'havia de prohibir fumar a les terrasses dels bars, a concerts o fins i tot als balcons, ja que el fum podia arribar a la gent del voltant. Els governs i les empreses s'afanyen a aplicar mesures per frenar el que l'OMS ja ha classificat com una epidèmia. S'han pujat els preus, s'ha prohibit que futures generacions puguin comprar tabac i alguns espais on s'aglomera molta gent en poc espai, com estades de futbol o estacions de tren, ja estan prohibint que es pugui fumar. Per parlar de les conseqüències que poden tenir pels fumadors i per la gent que els envolta, avui parlarem amb la presidenta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, Montse Moral, i la doctora d'Atenció Primària del CAP de Valldoreix i la referent sobre la Unitat de Tabaquisme i vocal de la Junta d'ESCAT, la doctora Esther Valle. Bon dia a les dues, moltes gràcies per venir.
Bon dia.
Molt bon dia.
La primera pregunta jo crec que és obligatòria. Quines conseqüències té el tabac a una persona fumadora?
A veure, el tabac, en principi, tots ho coneixem, cada vegada hi ha més afectats, però el tabac afecta a nivell cardíac, afecta a nivell cerebral, afecta a nivell de causar tumors, com pot ser tumors de via respiratòria o de via digestiva, això està comprovat, i tot allà, i el fet d'aconseguir tapar les artèries, tots els llocs on hi ha petits vasos, és això, cerebrals per causar ictus o causar infarts, el tabac pot arribar a tots llocs, en el fons. O sigui, sincerament, és claríssim, claríssim.
Jo podria afegir que també se sap que la nicotina, que és el component bàsic del tabac, no?, que s'inhala, es metabolitza en el fetge i provoca unes alteracions a l'hora de metabolitzar medicaments i substàncies. I, evidentment, el fumador té una incidència en moltes patologies cròniques, com la hipertensió, les dislipèmies, la diabetis, sobretot. Amb la qual cosa, el tabac, jo li diria que és... així com hi havia la madre de totes les guerres, doncs és la causa de moltes patologies cròniques que empitjorin, inclús malalties autoimmunes. Vull dir que darrere de moltes patologies, no sols les que més coneixem, que són, com ha dit la doctora, les cardiovasculars, respiratòries i les cancerígenes, hi ha moltes patologies, com el lupus, l'esclerosi múltiple, etc., i la diabetis, sobretot, que es veuen molt afectades pel fet de fumar o no fumar. Milloren si deixen de fumar i s'empitjoren, evidentment.
També, parlant abans de com l'ha classificat l'OMS, esteu d'acord que el tabaquisme o el fumar tabac és una epidèmia o una malaltia?
No, és una pandèmia. Pandèmia, però també és una pandèmia centenària. És del 1400, quan van descobrir Amèrica i ens el van portar i ha patat amb moltíssima gent. Però, bueno... ara hem estat aquests anys parlant de la Covid, però hem de posar el focus en el tabac.
És una malaltia. És una malaltia en el moment en què la persona que es planteja deixar de fumar no pot. Llavors, això implica una dependència. Una dependència és una malaltia. Per això els serveis sanitaris estem al darrere, per intentar pal·liar una mica això i reconduir això, perquè realment la gent ho necessita. No és un vici, és una malaltia.
En els últims anys, i sobretot els últims mesos, estem escoltant moltes mesures, sobretot de diferents estats del món, per reduir o fins i tot prohibir fumar tabac. Una de les més sonades va ser a Nova Zelanda fa uns mesos, que va prohibir als nascuts després de l'any 2009 comprar tabac. Aquesta mesura pot ajudar... ajudarà segurament a reduir el consum dels propers anys. Però aquí, a Espanya, sobretot, seria factible portar-ho a això o no ho veieu?
A veure, nosaltres, com a societat científica catalana, estem adherits al Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme, que es diu la CNPT, formem part d'aquesta associació, i des d'aquesta entitat, juntament amb l'Associació contra el Càncer i altres entitats, hem demanat també participar en aquest que en diuen final de partida o endgame. S'ha demanat que també el govern aposti per implementar aquesta mesura de que se deixi de vendre productes de tabac a joves. Però la idea és arribar a l'any 2050 a un nivell de taxa de fumadors molt baix, del 5% parlem, perquè sempre hi haurà un percentatge, això està clar, però l'hem de reduir. I la millor manera és que evitar que la gent jove s'iniciï, perquè hem dit que és una malaltia addictiva i crònica. Aleshores, el problema del tabaquisme és l'addicció que provoca la nicotina, en qualsevol de les formes, perquè ara tenim formes molt sofisticades d'introduir els joves a l'addicció. Llavors aquí és on hem de mirar, d'incidir, evitar que la gent entri en aquest joc. I estem a favor i esperem que el nostre govern no faci la vista a aquesta... Bueno, que no mira un altre cantó. Ho estem demanant, la veritat.
És molt... estrany, jo crec que seria, no seria la paraula, però és la paraula que em surt ara mateix, que el tabac no té espai no té anuncis a la televisió, no passa com abans que es podia publicitar, per exemple, a equips de futbol o a grans estadis, però tot i no tenir aquesta publicitat, el negoci segueix.
Sí, però el problema és el que deia la Montse. La joventut és la porta principal. Hi ha molt més pool de gent jove que comença a fumar que no gent d'una certa edat que comença a fumar. Aquest pool de gent, en el fons, és per mimetisme. Si un comença, al voltant fumarà. És el consum de joves per abans d'acabar sent dependents de la nicotina. És un tema social. Si el teu entorn fuma i un ha decidit fumar, l'entorn acabarà fumant. Acabar fumant o no, segons la voluntat que tingui o les ganes de passar-s'ho bé que tingui i ho relacioni amb el tabac. Però sí que és veritat que el grup té molta importància en la gent jove. Llavors, si només que n'hi hagi un que tingui un entorn de fumador o que sigui, en aquest sentit, doncs més atrevit, doncs potser arrossega els altres. I també és veritat que la joventut, que és com si diguéssim, no és el que dèiem abans, no és l'enemigo, al contrari, però és la porta d'entrada i potser els més fràgils o amb menys voluntat, perquè per ells és més important el grup que qualsevol altra cosa, i a part quan ets jove penses que no et passarà mai res a nivell de sanitari, doncs en aquest sentit és on hem de treballar, però els joves... En el fons, si el del costat o el de l'Instagram o el del TikTok està fumant o hi ha un entorn que pugui predisposar a fumar, doncs s'hi llançarà de lleno. No els hi cal que la Fórmula 1 els hi passi un cotxe amb la propaganda.
Però tenim molts missatges subliminals que no veiem, però hi són. Totes les sèries de televisió, mira la que deia de... La del Merlí, per exemple, i ara l'altre dia ho estava veient en una altra nova de TV3, contínuament veus gent fumant. I inclús l'altre dia vaig anar a una obra de teatre i es va fumar un cigarret en el teatre, perquè formava part de l'escena, no? I aquests missatges segueixen enviant-los. I entre els joves, a través de TikTok i els influencers, i ara per les xarxes socials, a través d'aquests nous sistemes com són les cigarretes electròniques, els vapeadors, que estan fent servir les mateixes tècniques de comunicació i d'imatge que feien servir les indústria tabaquera per promocionar el tabac, estan fent servir les mateixes tècniques. O sigui que sí que hi ha publicitat encoberta, i a més no hi ha una llei ara que prohibeixi exactament els cigarrets electrònics i els vapers, no hi ha una llei que ho prohibeixi, llavors s'aprofiten d'això. Pots trobar pancartes de marquesines d'autobusos que estan anunciant vapeadors i a les fores dels estancs, i això s'està fent.
Mm-hmm. Perquè justament una de les preguntes que us volia fer, els vapers i aquests cigarrets electrònics es venen molt com la solució per reduir el consum de tabac o per deixar de fumar de tabac, però em dona la sensació que s'està fent tot el contrari, que els ser com electrònics, més sofisticats i de més, el que s'està fent és tot el contrari, que gent i a tindre sabors i demés, que gent jove que no fumava comenci a fumar per això, per aquests productes.
No, no, està clar que això es comercialitza, el màrqueting d'aquests productes és amb aquest... suposadament són bons perquè t'ajudem a reduir els riscos, no? I, a més, no són tan nocius, però sí que són nocius. I, a més, són addictius, que aquí és el problema. Sempre el problema està en que t'enganxa. La indústria el que vol és enganxar gent perquè siguis consumidor. El que t'estan poder és reduint doncs, els efectes tòxics i així millor per ells, perquè estaràs més anys consumint, no ens enganyem. Això és un producte que dona molts diners a una sèrie d'indústries. I els és igual la teva salut, encara que diguin que ho estan fent pel teu bé. No, no ho estan fent pel teu bé, ho estan fent per guanyar ells diners i seguir mantenint el negoci. I, en definitiva... tu sí que s'enganxa. A més, s'ha vist que és una porta d'entrada al consum del tabac després. Pensen que fumant les cigaretes electròniques no es fan mal, però al final s'enganxen i acaben fumant. I és que es repeteixen els gestos. És que el problema del tabacisme és l'addicció per un cantó, que això podem tractar amb tractament farmacològic, però també hi ha tota la part cognitivo-conductual i social, que això és l'altra part del tractament que ha de complementar sempre a una persona que vol deixar de fumar. Tots els aspectes socials, de relació, aquestes maneres de fer, tot això, el tabaquisme és molt complex. I per això l'hem de portar des de molts punts de vista, no és només el terapèutic, també social. I va molt bé que, per exemple, fem difusió com ara amb tu, als mitjans de comunicació de la importància que té no caure amb el tabaquisme o a l'addicció a la nicotina, deixem-ho així, perquè ara ja cada vegada ens vendran coses més rares, però sempre tindran nicotina aparentment amb colors i gustos i semblant que són bons, però no ho són.
No hi ha res a afegir.
Abans hem parlat d'altres països que estan aplicant mesures. Hem parlat del tema de Nova Zelanda, també a França, els paquets de tabac, que són de colors foscos, són de color marró, gris, negre. Aquí estem més acostumats a veure doncs, el color vermell, colors més llampants que criden més l'atenció. I més amb això que estàvem explicant dels vapers, encara es veu més. Però aquí a Espanya també s'estan aplicant mesures per intentar reduir i ajudar al tabaquisme, a deixar de fumar. Al desembre, per exemple, vam tenir una pujada de preus dels productes de tabac que han pujat bastant. A Espanya, a l'agost, un estudi que va fer Eurostat, era el 14è país europeu on el paquet és més car. O sigui, hi ha països que... 13 països que és més car. Però... una de les grans notícies que ha sortit dels últims les últimes setmanes, perquè ha estat d'aquest mes de febrer, va ser el nou medicament finançat per la Seguretat Social per deixar de fumar, el Nodacitan. No sé si ens podríeu explicar una mica en què funciona aquest medicament.
Comença tu, Màster.
El Nodacitan és un medicament, és la citicina, que és un producte que ja existia. El que passa és que abans competia, com si diguéssim, amb altres dos productes, però que aquests altres dos productes, que en aquest cas era el Champix i el Zintabac, els han deixat de fabricar. Teòricament és temporalment, però el fet és que abans disposàvem de tres opcions i realment doncs ara només en tenim una. Llavors, sí que és veritat que aquestes dues opcions inicials que hem comentat i que ja no estan al mercat fa un temps van estar finançades, una part del preu que valia el medicament entrava per la Seguretat Social. I llavors, clar, el no disposar d'aquestes dues altres opcions ha entrat en el mercat o en el joc aquest producte, que és un bon producte, que actua d'una manera potser una mica més semblant al Champix que no al Zintabac. El Champix actuava sobre els receptors de la nicotina que tenim en el cervell. En el cervell els ocupava i llavors quan un fumava no tenia la sensació de plaer ni el reforç positiu pel fet d'estar fumant. que això és una mica com actuava Champix i una mica, en certa manera, ho confirmarà la Montse, però com a farmacèutica que és, però en principi actua una mica sobre aquesta via. L'alcintabac, en canvi, és un producte que és un antidepressiu, que amb dosis baixes fa una mica d'ansiolític i llavors el que fa és treure l'angoixa o l'ansietat o les ganes de fumar. Llavors, el que es fa és, segons el perfil del fumador que tenim, com a mínim en el centre on jo treballo, llavors, segons com era, s'orientava el tractament cap a un cantó o cap a l'altre, personalitzant una mica el tractament basant-nos en com era la persona. Ara tenim poques més opcions. Tenim, en aquest sentit, els parxes de nicotina i els xiclets de nicotina, la teràpia substitutiva de nicotina, que es diu, o el todacitan. Aquest producte, en principi, el tractament té una duració de 25 dies. És una caixa única. Això, la veritat, és que motiva bastant la persona que ens ve a demanar ajuda, perquè realment saber que en menys d'un mes pots aconseguir el teu objectiu, doncs això també motiva. Les altres opcions eren més setmanes, també adaptant-se a cadascú, cada persona és diferent i cada persona respon diferent al tractament. Però sí que és veritat que el que sigui tan limitat en el temps és una manera més de motivar la gent. La veritat és que en el centre ens ha vingut una mica d'avalanxa arrel del que sí és introduït en els serveis de la Seguretat Social, perquè la gent fa demanda del producte, no? Llavors, sí que és veritat que una cosa és fer la recepta, però qui vol això, el que s'ha de fer és contactar amb nosaltres en el centre i llavors formar part del sistema de deshabituació. O sigui, d'entrada, on pot anar a la farmàcia, m'ho dirà la Montse, i comprar el producte, però si volem que hi hagi un finançament, implica també un suport i un seguiment per part de l'atenció primària, en el sentit de que no volem deixar el malalt sol. I llavors, doncs, volem acompanyar-lo amb tot això i fer bé les coses. Llavors, en principi, l'opció és aquesta. Si es vol fer via Seguretat Social i que sigui una part finançada, requereix contactar amb nosaltres, que Infermeria ho valori, que ho valori Medicina, i després fer seguiment fins a haver aconseguit la deshabituació completa.
Jo afegiria, primer, teníem tres medicaments que són efectius i segurs, molt important, que són medicaments, i recordem que el tabaquisme és una malaltia crònica, per tant, és un dret poder estar tractat. La persona té dret a estar tractada. I semblava que fins ara era com un dret que no teníem. Van just al 2020 vam permetre finançar els medicaments. Sempre es podien haver venut amb recepta mèdica. Però, a passar de Covid, el Champix i el Cintabac tenen problemes de nitrosamines i per això estan cautelarment suspès la seva producció. I ara teníem la citicina, que és el todacitan, que és un producte, que és un alcaloide natural i, per tant, s'ha vist que és eficaç, molt eficaç, i, a més, és molt segur i té menys efectes secundaris que tenia el Champix. I, a més, té aquesta avantatge novedosa que es pot fer el tractament en 25 dies. S'està veient que funciona i ara la gran novetat és que ens l'han finançat. Perfecte. S'ha d'anar amb recepta mèdica. La gent no pot anar a la farmàcia a comprar el todacitan. L'únic que sí que la farmàcia pot indicar els parxes dels companys farmacèutics especialistes en sessió tabàquica poden recomanar la teràpia substitutiva amb nicotina, que no està finançada i hauria d'estar perquè també és eficaç, però són aquelles coses que encara els costa veure que, ja t'ho dic, els mateixos estaments no veuen que els fumadors són malalts crònics. Però ja, tot això són passos que anem avançant i ara ens hem de celebrar que tenim el todacitan. I voldria dir això, que és un medicament que sempre, sota la prescripció d'un metge, pots comprar-lo a una farmàcia o pots estar finançat per la Seguretat Social. Tenim problemes de subministre, també ho vull dir, perquè com que això s'ha adoptat ara fa poquet, estan canviant els cartonatges perquè no tenien cupó precinta. Les caixes de todacitan. Clar, nosaltres els farmacèutics hem de retallar el cupó, tot el que entra en el finançament s'ha de retallar un cupó per justificar que l'hem dispensat, no? Aleshores, estan recollint les caixes velles i les estan presentant caixes noves. Sé que estan arribant en comptagotes, però no hi ha un problema ara de subministre. Però sobretot el missatge és que la gent que vulgui deixar de fumar ara sap que hi ha un tractament, hi ha dos, però ara hi ha un de finançar, que és segur, i que a més té aquest avantatge, que són en 25 dies, que està demostrant que està funcionant i molt bé. O sigui que és una bona notícia.
És important que qui vulgui contactar amb nosaltres per demanar un tractament, el més important, o sigui, no és màgic, no ens enganyem, no és prendre's el medicament i deixar de fumar. Ha d'haver-hi una motivació i ha d'haver-hi unes ganes d'aconseguir la deshabituació. Per tant, és per això que intentem, abans de prescriure un tractament, fer una mica la foto del pacient, no? del moment en el que està, per comprovar si realment és el moment idoni o potser per circumstàncies vitals, dius, escolta, doncs ho posposem 3 mesos i no passa res. L'important és que has fet el gir i que realment vols deixar de fumar. No? Llavors, és el moment personal és important perquè això tingui èxit. No?
Sempre, és el que sempre hem dit, hi ha el tractament farmacològic, però sempre ha d'haver tot l'entorn, el tractament cognitivo-conductual. És molt important. Hi ha gent que deixa de fumar sola i ho aconsegueix, però és molt millor fer-ho, de veritat, acompanyat d'un professional sanitari, que pot ser un farmacèutic, una infermera, un metge capçalera, un psicòleg, un fisioterapeuta, perquè és que hi ha moltes components que intervenen en el procés de fumar. I no, per això nosaltres estem en una societat que és pluridisciplinar, en què treballem conjuntament des de pneumòlegs, des de psicòlegs, infermers, metges, perquè cada un aporta una visió. Sí, perquè no és complex el procés de deixar de fumar. I no sols és prendre una pastilla i ja està. Mira, jo sempre deia, tu, si vols nedar a una piscina i no saps nedar, te pots tirar amb com es diu, un salvavides, no es diu en català així, però un pneumàtic, no? Però si tu no mous els braços i les cames, no travessaràs la piscina. Però deixar de fumar, sí, pots prendre una pastilla, però com tu no moguis els braços, no arribaràs a l'altre cantó, no ho aconseguiràs. I, per tant, s'ha d'estimular tot. S'ha de treballar tot.
Ja per tancar, volia donar com aquesta pregunta esperançadora també per a aquells oients que són fumadors. Un cop es deixa de fumar, al principi hem parlat de les conseqüències que té el fumar tabac, un cop es deixa de fumar, aquestes conseqüències, aquesta... Sí, conseqüències que a tu deporta el teu cos, es poden recuperar amb el pas del temps? Es poden tirar com cap enrere?
Sí, es poden tirar enrere, però no són immediates. No és deixar de fumar i deixar de tenir risc. El tabac, depèn del temps que portis fumant, ja ha fet el seu mal. Llavors, ha tapat artèries, ha lesionat el pulmó, ha lesionat teixits, els ha envellit. Llavors, això requereix temps. Hi ha una sèrie de... En principi, al cap d'un any, el risc cardiovascular baixa molt i, en principi, han de passar bastants més anys perquè el risc de tenir un càncer de pulmó s'equipari una mica al qui no ha fumat mai. Però el més important és el mal ja està fet, per la qual cosa, quan abans comencem, abans ens recuperarem i tornarem a estar una mica en la casella de sortida com els que no han fumat mai. Però és això, no és immediat, però és possible. Per tant, quan abans, millor.
Bueno, això en quant a les patologies greus, però hi ha uns efectes immediats que es noten en seguida, com són tornar a recuperar el olor i els gustos, i sobretot la freqüència cardíaca. I després la capacitat de fer un exercici. La gent jove que a vegades fuma, deixa de fumar i veu que pot córrer més, i això ho nota. O sigui, la teva capacitat respiratòria per fer un exercici millora. Llavors, hi ha unes petites compensacions ja d'entrada, com per exemple el tornar a sentir el gust de les coses i l'olor de les coses, que això és una cosa que t'ho diu molta gent. I això és molt agradable. I una altra sensació fantàstica és la llibertat, la sensació de llibertat, que no estàs enganxat a una cosa. I això també és un plaer que també vull posar-lo en valor, que és el que a mi em va agradar quan el vaig deixar. O sigui, la meva sensació de llibertat, que no depenia... Jo fumava molt poc, jo només fumava 5 cigarrets al dia. eren aquells cigarrets... Ja abans t'ho deia, que les dones, els homes fumem diferents. Era el meu, compensació, era el meu carmelo, era el meu premi del dia, però estava enganxada, enganxada. I al final em vaig donar compte, dic, bueno, però jo depenc d'això. I deixar-ho em va, proporcionar una gran satisfacció personal. I llavors jo recomano que la gent, si pot, ho deixi. Val la pena. És la millor de les decisions que es pot prendre.
Tens tota la raó.
Eh que sí?
Tota.
Tu també vas deixar-ho,
sí,
no?
Sí, exactament així. També era fumadora de pocs cigarros, però sí que és veritat que la, sensació de, decidir sobre la teva vida, no? De dir, és que no fumo perquè no em dóna la gana. I ja està. No depenc de ningú, de res, no?
Sí.
És la, llibertat aquesta, realment jo crec que és, així. La possibilitat de realment fer el que vols, que és... No afegir-te riscos innecessaris en el cos, que ja passen prou coses, com per, afegir més, números de la rifa, no? És la meva opinió mèdica, però és així. És així.
Bueno, quedem-nos amb això, eh? Deixar de fumar fa lliure.
Sí.
I més feliç.
No sé si voleu afegir alguna dada més, alguna cosa més. Doncs, si us sembla bé, moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta estoneta per parlar i aquest espai. O sigui, moltes gràcies per venir.
No, gràcies a, vosaltres, perquè és una oportunitat que s'ha d'aprofitar per, fer arribar el missatge a, més gent, i us agraeixo que m'hagueu convidat, de veritat.
Sí, jo també. Moltíssimes gràcies, de veritat.